Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. I avui al Cacau de les 4 entrevistarem a un músic, novel·lista, poeta, traductor. Bé, de fet, ho és una mica tot, perquè de vegades no cal dedicar-nos a una sola cosa quan tenim tantes vies per expressar-nos. Cantant i guitarrista del grup Surfing Searles, ara li diré, també li preguntaré pel nom, traductor de Patti Smith o Shirley Jackson, entre d'altres, ha publicat diversos llibres de poesia i sempre carrega amb un llibre amunt i avall i diu que li agrada recomanar llibres que no formin part dels més venuts. Avui, al Fabricació Pròpia, ens visita en Martí Sales, que el podreu veure aquest dimarts 19 de març a la Sala Beckett, amb Aventura, un recital de poesia dins el festival El Culs.
Ets com la gasolina, ets la Maciel. Sembles el Llullina, no tens pas pèl.
Martí. És que, clar, o sigui, hem començat ja fatal. Perquè,
no, molt bé, hem començat.
A veure, o sigui, el festival, digue-m'ho tu, perquè ara m'ho acabaves de dir, però jo sóc d'aquestes persones, saps, que dius, com es diu això? I tu d'una manera i jo ho torno a dir malament.
El festival Alcohols.
Estupendo, o sigui, ho he dit perfecte, no, Martí?
Sí, i tant, tothom ho ha sentit. I igual.
Mira, l'altre dubte, Martí, que aquesta és l'altra, el cognom.
Martí Sales.
Ai.
Perquè la família paterna,
sí,
és d'un poblet de la Conca del Barberà, de Barberà, que es diu Vallclara, que està a peu de les muntanyes a Prades, i allà es fa tancada perquè és gairebé tocant a la frontera amb la província de Lleida, i llavors és Sales, Prades...
Per tant, Martí Sales, eh?
I Searles, perquè els Searles som barcelonins, i llavors la diem així. Però vaja, escolta, que
no,
tothom digui com vulgui.
Quin llibre carregues amunt i avall ara mateix?
Avui, mira, doncs un llibre meravellós. Jo sóc molt... Visc al costat del Punt Verd, d'un Punt Verd de barri, i sempre que surto de casa passo per allà perquè hi ha uns carretons amb uns llibres que deixa la gent.
Sí.
I de vegades els deixo jo, de vegades els deixa algú altre. I em trobo verdaderes meravelles. I avui m'he trobat un llibre meravellós de l'Antonio Machado, que és el Juan de Mairena, que jo tenia l'1 i no sabia que hi havia el 2. I és gratis, o sigui, l'he agafat allà i ben feliç, o sigui que carrego el Juan de Mairena.
Quin altre llibre em recomanaries avui?
Avui? Pam!
Venim del cap de setmana, per començar setmana...
M'estic llegint un llibre extraordinari que és La suite francesa de la Irene Virovsky. És un llibre publicat per la Magrana l'any 2006, en producció de l'Anna Casasses, i és un totxo meravellós escrit l'any 42, que parla de l'ocupació nazi de França, i és una filigrana de literatura clàssica realista, d'aquelles que et cau la bava. Wow. Mentre et van explicant la vida i els personatges i les escenes de tota una sèrie de gent que van viure aquells anys terrorífics.
Clar, deixeu-me dir que aquest dimarts, per tant demà, el Martí Sales estarà a la Sala Beckett a les 8 del vespre amb Aventura. A la sinopsi de l'espectacle diu: us trobeu en Martí Sales davant d'un micro, que no us confonguin les aparences. En realitat, el poeta és un escenari ple de càntirs i porrons perquè el públic s'ha degat i vegueu ara de l'un, ara de l'altre, i trieu, doncs, cada dia una aventura diferent segons la vostra set. Què ens hi trobarem? Què ens hi trobarem?
Això.
Tal qual, això, eh?
Exactament. Em va costar molt escriure exactament el que ens trobaríem. Ens trobarem això. Però si vols que t'ho parafrasegi... un recital... El Festival El Culs, al començament, va néixer una miqueta amb produccions pròpies que barrejaven teatre, música, poesia... amb la poesia. I llavors, em penso que enguany, ja en fa 10, que l'Andreu Gomila va engegar aquest festival... I volia fer una altra cosa enguany. I llavors ens va proposar a la gent que volia que vinguéssim que féssim un espectacle pelat. O sigui, veu. I ja.
I ja està. I res més.
I res més. Llavors, tots els malabarismes havien de ser amb aquest format. És a dir, que els malabarismes no podien ser dels formats que acompanyaven la poesia, sinó que havien d'estar inserits en el sol fet de recitar i en els textos. Llavors vaig dir, val, molt bé, aquesta és la constricció, doncs juguem-hi. i vaig idear un recital i demà l'estrenaré. Bé, el reestrenaré perquè el vaig estrenar a Sòria l'any passat i va ser molt divertit, va ser com una prova i com que vaig veure que anava bé, doncs vaig pensar que el faria un altre cop.
Deixa'm dir-te que, clar, continuem amb aquesta sinopsi del recital. Diu, Aventura és un recorregut imprevisible per 25 anys d'escriptura i descontrol, un passeig fervorós per les dèries i faleres de Martí Sales.
Això, sí, sí, clar, amb tots aquests anys ens hem anat tocant molts tipus de textos i escriptures que no sempre he tingut l'ocasió de dir-los en veu alta, que és una de les maneres més maques de fer arribar els textos. A mi m'agrada molt simplement llegir-los i també m'agrada molt simplement rebre'ls i que algú me'ls llegeixi bé, els textos, a part de que jo, bàsicament, de formació, sóc lector. Si m'hagués de definir d'alguna manera, sóc lector i després tota la resta de coses.
Més lector que escriptor?
Sí, sí, o sigui, jo vaig néixer i em vaig posar a llegir. Llavors, escric també, i és molt fonamental. No podria triar entre una cosa i l'altra, però l'escriptura neix de la lectura i de la lectura neix gairebé tot a la meva vida. Però una altra manera de llegir és escoltar, quan llegeixen en veu alta, no? I crec que és una pràctica molt bonica de fer i de rebre.
Tu ets més, d'alguna manera, de llegir poesia tot sol o això mateix, no? De compartir-la amb aquest recital i, com deies, Martí, en veu alta.
Quan va ser l'any 2000-2001, que jo tenia tot just 20 anys, la Meritxell Cucurella Jorba va obrir un espai de poesia al carrer Ferlandina que es deia l'Original. Llavors, en aquest espai de poesia que fa doncs, tots aquests anys que funciona, els dimecres, cada dimecres, cada setmana, a les 8 del vespre ens reuníem i ens reunim els amants de la poesia de la ciutat i del país, i a més ha passat molta gent de tot el món, o sigui, no cal circumscriure-ho geogràficament, a recitar. A recitar en veu alta de mil maneres diferents. Llavors, jo llegeixo llibres de poesia, però com que també formo part de la comunitat de l'escena poètica en directe, doncs també he tingut l'ocasió tant de fer els recitals com d'anar-hi i participar com a públic d'aquesta altra manera de rebre la poesia que no sigui a través de la lectura.
Mira, és que justament em va preguntar això, no? Com és aquesta experiència, no? El fet de rebre poesia com a públic.
No, doncs això, no? És una altra experiència, perquè tens a veure... O sigui, hi ha el lloc i l'espai i el temps que comparteixes amb una sèrie de gent, és una cosa absolutament efímera, té a veure amb un escenari, hi ha una... vulguis o no, una interpretació i una posada en escena, encara que sigui per defecte, i clar, això no té res a veure amb la materialitat d'un llibre. La intimitat de la lectura a casa d'un llibre i d'una poesia que et ve sol només a tu, sinó que la comparteixes en aquell moment amb tota aquella gent. Llavors l'emoció, tot... És que no té res a veure. És una experiència del directe o una experiència de la lectura íntima a casa. Em sembla que és superguapo. Pertany a una cultura com la catalana, en què la poesia té un nivell tan altíssim, tant per escrit com en escena. Fa ben bé 30 o 40 anys que l'escena de la poesia recitada a Catalunya és comparable a totes les grans escenes, no? S'ha desenvolupat una sèrie de maneres de fer, una manera de grups, de gent que ha treballat el dir poesia en veu alta, que al començament era molt rudimentari, i ara mateix ja podem, hi ha molts festivals, hi ha moltes programacions al llarg de l'any a diferents llocs del país, i és un gust, no, que et trobis que, jo què sé, a molts llocs puguis anar a sentir poesia...
I que tinguin
molt bon nivell.
Clar, estava pensant, 25 anys d'escriptura, també... Martí, jo ara estava pensant amb el teu pare, Joan Sales, incerta glòria. Ai, no, m'he equivocat.
No, el meu tiet avi.
Tiet avi, disculpa, sí. El teu tiet avi.
Jo seria molt més gran.
El teu tiet avi. Va estar...
Ja ho soc, però no tant.
25 anys, si no m'equivoco, no? O quant de temps es va estar...
No sé quant de temps va estar.
Una passada. I, clar, o sigui, la importància de dedicar-te, no?, el temps... a poder escriure i al mateix temps el poder llegir. No sé si aquest 21 de març, que és el Dia Mundial de la Poesia, és a dir, aquest dijous, no? Tu el celebraràs d'alguna manera? Ets de celebrar aquestes efemèrides? Ets de celebrar, doncs, aquests dies tan especials?
No, però aquest, precisament, faré una cosa al CCCB amb la Miriam Cano, que ens han trucat perquè féssim una petita intervenció poètica en el si de la jornada. O sigui que alguna cosa farem.
Alguna cosa faràs.
Una cosa farem.
Però normalment els celebres...
Normalment ni me n'entero.
Mira, el 2021 publicaves...
Com el dia del pare, el dia de la mare. Això és un invent del Corte Inglés.
El 2021 publicaves Aliments, si no m'equivoco. També estàs del Nacional, no?, amb la gourmeteria, parlant de menjar i restaurants. D'on ve això, també, de parlar de menjar, Martí?
Bé, suposo que... tot compta, tot juga, no? I totes les coses bones que tenim a la vida, una d'elles és el menjar, el mam i la teca. Llavors, està molt bé poder escriure'n, no? Jo sóc una mica totxo és a través de l'escriptura que puc desenvolupar alguna mica de pensament. Quan veig una pel·lícula que m'impacta molt, una exposició, o quan em passa alguna cosa forta, fonda i interessant, la manera d'articular aquesta emoció o aquesta experiència, sempre, si vull que arribi a algun lloc, la passo per l'escriptura, perquè l'escriptura em permet ser molt més fi que no pas amb el discurs oral com el que estic fent ara. Si en comptes d'improvisar el que t'estic dient tingués uns dies per escriure-t'ho, probablement seria molt més interessant.
Martí Sales, clar, també podem parlar de música avui també, perquè vas ser cantant i guitarrista del Surfing Searles. Els trobes a faltar, els enyores d'alguna manera o no?
Aviam, van ser uns anys molt intensos i molt bonics. Els tinc molt a prop, formen part de mi i no me n'he després. Per tant, no els puc trobar a faltar, encara que ja no exerceixi com a Searles. És una part molt important de la meva vida.
De què parlarien les cançons de Martí Sales o del Surfing Searles ara mateix, no? Si tornéssiu, no? Tindries clar?
A mi hauria de tornar a posar. Segur que de seguida sortirien, amb quatre birres, sortirien molts temes i moltes bromes que posaríem a les nostres cançons, i començaríem a jugar, que és com fèiem les lletres, i avall. Sí. Era una cosa molt espontània.
Ara que dius de jugar, fa uns dies, clar, t'hem sentit a dir que el doctor Slum va ser un referent per tu.
Completament, però a més d'una manera molt fonamental, molt primordial, perquè no sé si us heu fixat amb com s'expressen, com es construeixen els discursos ortodoxes, audiovisuals contemporanis, com per exemple Disney, Pixar, jo què sé, o molts altres altaveus de la producció internacional. Però la diferència entre aquest mainstream actual i el que feia l'Akira Toriyama amb el doctor Slum és que tot pot passar en un capítol de l'Harare. Tot pot passar. El sol du ulleres de sol i parla. I els policies, l'Harare, corrent, els tomba cada cop. L'Harare és un robot. Es treu el cap. Els porcs també parlen. Tot és una escletxa... O sigui, per mi... sense que m'ho expliquessin, només veient-ho, sí, vaig entendre que la ficció era el territori del possible. És a dir, la funció de l'art, la funció de la ficció i de la creació és fer-nos veure tot allò que pot ser. I si tu et posen Marco, en un muerto italiano, no sé què, que és un puto drama terrorífic, l'únic que t'estan ensenyant és una història d'aquelles de fotre't a plorar i t'estan ficant al cap una sèrie d'estaments socials, però unes coses, o sigui, t'ensenyen com sí. És el món.
Sí.
I tal com recalcitren, no? No veus res de possible allà. Allà simplement pateixes amb un xaval, amb un nen petit. En canvi, amb l'Harare dius, val, doncs se t'encén el cap. És com quan llegeixes contes del Geni Rodari o novel·les del Roald Dahl, o qualsevol sí. dels grans escriptors infantils que no facin realisme llacrimogen o alliçonador de, jo què sé, dels temes actuals. No? Ara anem a parlar de, jo què sé, aquests llibres temàtics infantils o juvenils que agafen la realitat social i te l'expliquen. No m'expliquis res. O sigui, deixa'm que jo participi
sí.
de la construcció del món. Si tu l'únic que em fas és explicar les coses tal com són,
sí.
Jo no entenc d'una manera de drecera, o sigui, jo no l'entenc amb el cos, amb el cor, que el món està a les meves mans i és responsabilitat nostra. No ho entenc. Jo l'únic que entenc és que hi ha un determinisme, hi ha unes coses que funcionen d'una certa manera molt quadrada i que jo he de trobar la meva manera de més o menys fer la viu-viu i encaixar en aquest horror. Per mi és molt important que els nens petits rebin teca creativa al màxim d'oberta possible. I n'hi ha a dojo, però com que hi ha moltes modes, de vegades
Mira,
les modes porten això.
Totalment, t'anava a preguntar, quan dius n'hi ha dojo, quins són els referents
que
t'han
donat? Els que t'acabo de dir? Ara? Vols dir? No ho sé, ara. Per mi ara i abans és igual, perquè per mi són supervàlids tots els que us he dit ara. No caduquen. Pots posar-los, per exemple, una sèrie meravellosa que és relativament actual, em penso que és dels últims 10 anys, és Adventure Time. Adventure Time, que no està traduït al català, en castellà és Hora d'Aventures, és exactament el mateix tipus de... cada capítol, és que no sabies ben bé què passaria, sempre es posaven a ballar al mig del capítol amb unes músiques raríssimes, és un gos que acompanya un nen, el gos s'allarga, hi ha coses màgiques, tota l'estona canten i ballen, però canten i ballen no cançons cursis com absurdes a musical infantil. Canten cançons que s'inventen ells, amb unes musiquetes supercurioses i... Doncs això, per exemple, però no sé, n'hi ha molts.
Martí, quina resposta donaries tu o quina conclusió arribaries amb el tema que, mira, ara que traiem també el tema dels referents de la canalla, el tema de la comprensió lectora, què ens està passant? Per què creus que passa, no?, que hi ha aquests nivells tan baixos, que estem fent malament?
Ai, no ho sé.
Opinió teva, que és el primer que et ve al cap.
No està fonamentada. No ho sé, del que no sé val més que no parli.
Val més no parlar-ho, no? Tu ets traductor. Quantes llengües parles, coneixes?
Poquetes.
No m'ho crec.
Sí, poquetes. Català, castellà, anglès, francès, italià.
I el llibre que has traduït, o que estàs traduint algun ara mateix o no? Alguna traducció a la vista?
Sí, estic traduint coses. Acabo d'entregar un llibre molt, molt xulo de contes de la Shirley Jackson, que és una escriptora nord-americana de la meitat del segle XX, que vaig traduir dues novel·les seves i ara he traduït els contes, que publicarà l'altra editorial, i que us recomano moltíssim perquè és fantàstic. És el segon llibre de contes que tradueixo ara l'últim any. L'anterior va ser de l'Angela Carter, que també és una escriptora nord-americana boníssima, que el que feia era agafar l'imaginari dels contes infantils i donar-li la volta d'una manera molt, molt, molt interessant, molt bèstia i molt sacsejadora i que t'ho fa replantejar tot. Està superbé. Els contes de l'Angela Carter estan publicats a Coma Negra. I us els recomano humil. A més, és d'aquells llibres que els pot recomanar a tothom. A cega. Saps que hi ha alguns llibres que només per
els
la
meu
punky o només per la teva àvia o només per algú que li agradi molt no sé què? Doncs no. Aquest és els contes de l'Angela Carter, els hi pots regalar a qui vulguis, que tothom dirà uah! El pillarà per aquí o el pillarà per allà, però li agradarà moltíssim. I si no, que em truquin i jo els... No, els puc tornar els diners perquè no venc llibres, però... Discutirem.
Sí, que almenys s'obri aquest debat. Anem acabant ja, per acabar tornant a l'aventura, l'espectacle que podrem veure a la Beckett demà mateix, amb el Martí Sales. Clar, cites aquests referents també, Carles Santos, Alda Merini, no? Si no m'equivoco, la Maria Ribot, entre d'altres músics, dramaturgs, poetes, de tots els àmbits, també de totes les nacionalitats, Martí. Veurem una mica de tots ells, també, amb aquesta aventura que ens proposes demà, o no?
Formen part del meu imaginari, formen part... M'han alimentat, m'han nodrit, em nodreixo d'ells. Sí, d'alguna manera... alguna cosa ja ningú crea ex nihilo, no? O sigui, tothom crea a partir d'allò que ha mamat i per mi són referents de creadores d'una potència infinita. I vaig allà quan tinc set, com dèiem,
des del
començament, quan tinc set vaig cap allà i em sadollo amb aquests pous inabarcables.
Que bé. Doncs això passarà demà, la Beckett, eh?
Sí, ja tinc el cangueli.
Sí? Et poses molt nerviosa o no? Respecte.
Aquella coseta.
Aquella coseta d'aquesta gran aventura que, ja sabeu, demà a la Sala Beckett, Martí Sales, poeta, músic, traductor, escriptor. Gràcies per haver vingut avui a Fabricació Pròpia.
Gràcies per convidar-me.
I que vagi molt bé demà, la Beckett.
Gràcies.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Segons, i seran 4:45 en punt de la tarda. La Fabricació Pròpia, ja sabeu que no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora a l'analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles. Què tal, Manuel?
Bona tarda.
Encantat, molt bona tarda.
Com sempre, que estic aquí.
Ben tornat. L'actualitat, déu-n'hi-do, internacional.
Sí, sí.
Avui passa pel país més gran del món i, sens dubte, Manuel, un dels més hermètics, Rússia. Recordem que ahir s'hi van celebrar les eleccions presidencials i Vladimir Putin va guanyar els seus rivals amb un 87,3% dels vots. Dius que, però, la diferència, per començar ja, et sembla poca, eh?
Ara, és irònic, diguem. Bàsicament perquè, fins i tot dins de la tradició russa, Putin ha batut rècords aquesta vegada.
Yeah.
Ha batut rècords amb resultat, amb participació i, segons tothom diu, amb manipulació. És a dir, són és les eleccions, jo les he estat mirant, les últimes, on el percentatge que ell ha guanyat amb un 87,28, no? Les del 2018 només va guanyar amb un 77,53, les del 12 amb un 64,35. El 2008 no es va presentar perquè era quan feia veure que respectava la Constitució i va fer presentar un dels seus caporals, el Medvedev, que va guanyar pel 71. Però una victòria, la seva primera victòria és del 2000, que jo era part culpable perquè estava allà. Però va ser del 53,44, que sembla bastant més raonable.
Que va ser observador.
Jo vaig observador, sí, sí, a les eleccions presidencials de Putin del maig del 2000. Sí, sí, sí.
Com són les eleccions? Com ja ens...
A veure, les eleccions de Rússia tenen una doble dimensió. Per una banda, al ser el país més gran del món, amb més fusos horaris del món, amb més casuístiques del món, doncs són les eleccions particulars. Tenen la legislació quan es va fer, que es va fer amb l'assessorament del Consell d'Europa i de l'OSCE, la legislació és perfecta. I formalment el sistema de votació és perfecte. Eh? El problema és que es manipula l'abans, el durant i el després, no? Llavors, clar, és un país ple d'excepcions. Eh? Primera, perquè hi ha certes zones del país que estan amb, com es diuen, amb zones... clar, depèn de l'època de l'any, si és més estiu o cap a hivern, no? Les zones polars, on s'hi ha d'accedir de manera diferent, o amb bases militars molt allunyades, llavors aquests poden votar des de 15 dies abans. Per tant, tot el procés electoral s'activa 15 dies abans de quan vota la gent normal, perquè fins i tot a les bases polars, etcètera, etcètera, es pugui votar. Després hi ha una altra casuística que era la més interessant i que la que mai vaig aconseguir que em posessin d'observador, que era la... hi havia unes unitats que es dedicaven a seguir les tribus nòmades que encara hi ha en certes parts de Rússia, sobretot tocant a Mongòlia, etcètera. Llavors van amb els helicòpters, van buscant les tribus, ja uns dies abans van amb els helicòpters i els van buscant a través de ràdio, i llavors quan els troben, aterren, posen allà el...
Voti, sisplau.
Voti, no? I llavors, bueno, els altres ven saber si tenen gaire clar què estan votant o que no estan votant, no? I després hi ha aquest tema, no?, dels 7 fusos horaris diferents, que, és clar, a la que tu estàs acabant de votar a Vladivostok, pràcticament estan començant a Moscou, no exactament, però sí que hi ha tota aquesta realitat, no? Per tant, són unes eleccions molt complexes des d'aquest punt de vista, on hi participa de personal vinculat al procés electoral, perquè aquí hi ha com 90 o 95.000 col·legis electorals al voltant d'un milió de persones, i per tant, logísticament, és un fet important, no? Però bueno, una cosa és que la legislació sigui la correcta, una altra cosa és que sigui extremadament complexa, i el que és evident, doncs, segons tots els indicadors que tenim, perquè actualment ja no les pot observar l'OSCE, l'Organització de la Seguretat i Cooperació Europa, tradicionalment, era una institució que estava invitada, doncs, a observar aquestes eleccions, ara ja no se'ls deixa, per tant, tots són observadors locals o interns, doncs sembla ser que són les més manipulades de la història recent de Rússia. No?
Clar, tu parles d'aquest 83-87% dels vots va guanyar Vladimir Putin. D'aquests resultats, què es pot desprendre? O sigui, quina lectura en fas? Perquè una de les lectures que fèiem aquest matí a redacció és que la majoria de russos donen suport a l'ocupació d'Ucraïna.
A veure, és complicat d'explicar-ho en el següent sentit. És a dir, clar, la gent que pensa? Normalment la gent se l'ajuda a pensar. Llavors, si tu veus en un país on només hi ha un mitjà el que rep, és a dir, si només hi ha una versió de la història que passa, que és la que transmeten els mitjans de comunicació, doncs també és bastant normal que una part substancial d'aquest país doncs estigui d'acord amb allò que li presenten, no? I, per tant, hi ha alguns analistes bastant seriosos que et diuen que fins i tot si no hi hagués la manipulació que hi ha, que hi ha hagut, evidentment, perquè n'hi ha hagut directament a les eleccions, a l'hora de comptar i tot plegat, doncs que tranquil·lament Putin hagués pogut guanyar les eleccions amb un 60% del suport popular. Primer, perquè és que no hi ha mitjans independents a Rússia. Llavors, la gent rep la informació que els mitjans oficials o paraoficials li fan arribar. I qualsevol crítica, qualsevol protesta, doncs, absolutament és immediatament reprimida, no? Per tant, no hi ha espai pel creixement crític, no? Per tant, que una gran part de la població russa potser dona suport a la guerra, segurament sí, però és que tampoc ningú els ha explicat la veritat d'aquesta guerra, no? Això passa amb els conflictes. Doncs que si no hi ha una llibertat diguem-ne, d'informació, ho han vist, no només s'ha assassinat a Navalny, també que ell, en principi, Navalny lluitava contra la corrupció, eh? Tampoc és que anés a fer grans canvis, sinó que històricament també la premsa lliure a Rússia en aquests darrers anys ens ha tingut doncs, una situació molt complicada. I el que sí que és cert és que aquesta obsessió per una participació tan alta, aquesta obsessió per uns resultats tan alts, etc., demostren una certa por del Kremlin. Mm. És a dir, el Kremlin havia de demostrar amb absoluta, diguem-ne, contundència la solidesa del règim, no? Ells són conscients que hi ha unes esquerdes arrel de la guerra, arrel de l'assassinat de Navalny. Hem vist la mateixa agència de seguretat d'informació oficial russa, TASS, no? Doncs, i Interfax, que encara té aquest nom tan curiós, doncs han informat de centenars, si no milers, de sabotatges en col·legis electorals, de més de 80 detinguts durant les jornades electorals, etc etc. Per tant, aquesta obsessió per tenir un 87,28, no, 10 punts més que l'última vegada, la màxima participació de la història, etcètera, etcètera, doncs a què respon? Pues respon doncs, a que doncs Putin necessitava tenir aquesta confirmació, i una prova de que això ho necessitava és que només després dels resultats i de l'hora de premsa on es confirmaven aquests resultats, Putin per primera vegada ha deixat anar el nom de Navalny.
Mira, és que ara t'ho volia dir. Ha deixat d'anar el nom de Navalny, l'opositor rus, que recordem va morir en estranyes circumstàncies a una presó de Sibèria tot just fa unes setmanes, però al seu costat sí, crec, tu m'ho diràs millor, no? Que ha mencionat aquestes estranyes circumstàncies a una presó de Sibèria, com podia ser dels Estats Units, si no m'equivoco, no? Ha fet com una referència...
Sí, bueno, forma part de tota la clàssica política de desinformació i no cal oblidar mai l'origen de Putin. Putin és un agent del KGB, és una persona, pel que se sap, que estava especialitzada en informació i contrainformació, no? En generar informacions falses per manipular opinions i per manipular processos, i doncs es treballa, i evidentment tampoc és que Estats Units sigui un país que pugui vanagloriar-se de les condicions de les seves presons. Per tant, tothom aprofita els punts dèbils dels altres. Però el que sí que està clar és que, malauradament, després d'aquestes eleccions, amb aquests resultats sospitosament d'èxit, no? Màxima participació, màxim resultat, no? Perquè tenim 87% dels vots, diguem-ne, només ho superava Ceausescu, que tenia el 100%. O sigui, el Ceausescu no es contestava, o sigui, no era el 100%, no estava content. També et diré que les últimes eleccions, que això ho llegia avui en un article, crec que era el The Guardian, del Ceausescu, són també un 17 de maig, però l'any 85, on ell va treure resultats del 100%.
Tu, això és incontestable.
Tampoc va fer el 101 perquè no es notés massa, no? Però al cap de 4 anys la seva pròpia policia secreta l'executava.
Clar.
Vull dir que a vegades aquestes solideses... Crec que són casos diferents, no? Però que a vegades les coses poden canviar. Doncs no, tot això, doncs, què ens portarà? Doncs ens portarà més repressió, perquè Putin se sent fort, i ens portarà més mobilització de tropes, i ens portarà segurament un increment, diguem-ne, de l'acció militar al front d'Ucraïna, no? Mm. Per tant, són unes eleccions que malauradament confirmen un lideratge obscur i que, com que s'ha sortit, doncs, a demostrar aquesta suposada gran mobilització social, no? Perquè hi ha hagut suposadament una participació del 74%, doncs tenim un Putin que se sent més fort i que això, doncs, no ens augura situacions gaire tranquil·les en un futur immediat.
Situacions gaire tranquil·les o no en un futur, deixa'm, perquè m'ho has posat en safata. Manuel, jo no sé si ahir llegíem, no?, unes declaracions de la ministra de Defensa, diria que eren a La Vanguardia, Margarita Robles, que... Clar, en aquesta entrevista al cap de setmana feia referència a... Clar, tots ens vam quedar com una mica se'ns va travessar el xutxo perquè fent referència a un possible rearmament dels països de la Unió Europea. Robles feia una afirmació que això, que ens va agafar per sorpresa. Diu Robles que l'amenaça de guerra és en aquests moments absoluta i la societat no és del tot conscient.
A veure, jo no crec que ella no hagi dit res que no hagin dit molts altres ministres de defensa de països de la Unió Europea. Mm. El que li passa a l'estat espanyol és una miqueta el que li passa a França, no? Jo sempre ho dic, perquè el president Macron té aquest punt quasi bé de xuleria quan parla Ucraïna? Doncs perquè doncs pel mig té uns coixins que es diuen Alemanya i que es diuen Polònia i que saben que abans d'arribar els russos a París haurien de passar per Varsovia i per Berlín, no? Llavors tu pots fer-te més el gallito quan saps que pel mig hi ha Alemanya i... També és cert que després tu trobes que els que són més moderats són els alemanys i els polonesos, que són pràcticament a primera línia, també estan bastant engarrits al respecte, no? A veure, jo crec que no ha dit res que no hagi dit ningú més. Això és un mantra que fa temps que sentim. En el cas de la Margarita Robles, no sé si respondria això. També jo crec que en alguns casos respon també una mica a la campanya electoral americana. Tothom té bastant clar qui guanyarà malauradament les eleccions als Estats Units, o tot pinta que anem cap a Trump, i tots sabem, o qui vulgui recordar-ho, Trump, doncs en moltes ocasions es va queixar doncs molt de la poca inversió que feia Europa en defensa i que sempre era Estats Units que havia d'anar a salvar els plats, etc etc etc. Per tant, jo crec que hi ha un mig i mig. Per una banda, és cert doncs que realment estem davant d'una situació extremadament complexa, que el que pugui passar a les eleccions americanes influirà no només el seu suport sobre Ucraïna i la situació d'Europa en aquest moment, sinó també el fet que Estats Units doncs pugui dir, doncs, escolta, Europa, us quedeu aquí sols vosaltres i us espavilareu, no?
Sí.
I, per tant, hi ha tot aquest mantra de que ens hem de rearmar, que ens hem de reorganitzar. Jo crec que, per una banda, hi ha una amenaça real, que és la de Rússia, i, per una altra, hi ha una altra amenaça real, que és la que pugui fer Trump o no. Ara, tanta obsessió per mobilitzar que respon exclusivament a Rússia o respon també a voler incrementar els, com es diu, els pressupostos de defensa perquè Trump es quedi tranquil, quin és el paper dels lobbies per aquí al mig, que es deuen estar forrant com cap altra manera. I jo sí que crec una cosa, és a dir, jo crec que Europa hauria de fer un esforç, doncs, per ser més autònoma des del punt de vista de defensa, que això vol dir que sigui més forta des del punt de vista de defensa. Això passa automàtica i única i exclusivament per un increment de despesa, no ho tinc tan clar. És a dir, ara com ara, Europa està muntada en 27 estats. I cada un d'aquests 27 estats té el seu exèrcit muntat a la seva manera. Això vol dir 27, com es diu, estats major de l'exèrcit, aquí l'estat major conjunto, que es divideix en un estat major per terra, per mar i per aire. No? Pues imagina, 3 subestats majors per 27. És a dir, en tot cas, si s'ha de plantejar pues, una major capacitat d'autonomia estratègica europea, un cert múscul europeu, perquè realment hi ha una amenaça que ve de l'est, molt bé, estudiem-ho, treballem-ho, però també anem a retallar aquelles coses que són innecessàries. És a dir, en tot cas, es pot anar a una integració dels sistemes de defensa europeu, però no per anar multiplicant, perquè, escolta, per anar creant canongies. Vull dir, el mateix exèrcit espanyol era un exèrcit fa uns anys on pràcticament hi havia... O sigui, cada soldat li tocava dos o tres oficials, no? Per tant, tot això també s'hauria d'estudiar molt bé, perquè és molt fàcil. Sí, hem de gastar més, hem de gastar més, hem de gastar més. La indústria armamentística allà tothom contents, els lobbies tots contents. Sí. Revisem les coses com Déu mana. Fa falta 27 estats majors, fan falta 27 per 3, 60, 70, no sé quants subestats. Vull dir, hi ha moltes estructures multiplicades, replicades, contrarreplicades, que, doncs, si anem en sèrio, potser també s'haurien de revisar.
Manuel, però per què fa aquestes declaracions ara, Robles?
Per què les fa ara?
Sí.
Va una mica tard, diguem-ne. És que jo t'ho dic, ja ho han fet tots els altres. Potser algú des de l'OTAN diu, escolta, és l'única ministra de defensa que no ho has fet, saps? No, saps per què ho fa, també?
Per
també
què?
T'ho diré. Fa 4 dies hi va haver una cimera. Entre les tres potències militars d'Europa. I aquestes tres potències militars d'Europa eren França, Alemanya i Polònia. I Espanya no hi era. I Espanya, per població i per PIB, és més gran que Polònia. Llavors, Espanya, l'estat espanyol, ha tingut una actitud bastant allò passiva
no?
Amb el conflicte d'Ucraïna, volen dir això no va amb mi, tal sí. I que qual. També té una posició més neutral respecte al conflicte a Gaza, etc. I ha tingut un perfil baix en aquest aspecte i potser doncs, també pot ser que dins de l'establiment militar o de la seguretat que hi pugui haver a Madrid, doncs hagin dit, escolta, que no pot ser que ara els polonesos es passin per davant de nosaltres a Europa, no? També podria respondre a aquest fet, En qualsevol cas, no ha dit res que no hagin dit tots els altres ministres de defensa, o que hagin dit molts ministres exteriors, o que hagin dit primers ministres, o que fins i tot hagin dit el seu amic Borrell. Vull dir que és un discurs que fa temps que se sent, que crec que en part respon a una realitat, i en part també respon a uns lobbies que, bueno, si no s'estan fent d'or, ja se't deuen estar fent de platí al respecte. Vull dir que...
Un minut i seran 3:45 de la tarda. Estem repassant l'actualitat internacional al Fabricació Pròpia amb el professor Manuel Manonelles a l'Espai Mapamundi, a Radio Estel. Deixa'm dir-te també, perquè si dèiem que el diumenge al matí, mentre llegíem La Vanguardia, ens vam tenir aquest sotrac, però és que tot això, aquest cap de setmana, també un altre sotrac també s'ha de dir descontextualitzat. Tu deies ara, feia referència al senyor Trump, amb aquest bany de sang,
bueno,
amb aquestes declaracions, expliquem-ho bé. Estàvem parlant, si no m'equivoco, ara t'ho estic dient de memòria, amb temes de la Xina.
Sí.
Són unes declaracions aquest cap de setmana. Com s'han d'interpretar? És veritat que es val mal interpretar i descontextualitzar o no, Manuel?
Doncs jo ja no ho sé, perquè és que...
Interessant.
No ho sé en el sentit de que jo crec que el senyor Trump... problemes de memòria no té. O sigui, ara que hi ha tot aquest debat sobre els problemes de memòria de Biden, que també és bastant intencionat, jo no crec que Biden sigui la persona, diguem-ne, més flexible i més moderna d'aquest món, però tampoc crec que estigui tan malament com alguns volen fer veure, no? Perquè ja fa temps, jo ho vaig llegir, ho vaig veure un reportatge on ell ja de jove i ara el típic que ficava...
La pota, no? La pota, relliscades, no? Sí.
Exacte, les típiques relliscades, que si tens 40, 50, ningú et diu res, a la que tens la seva edat, aquest senyor està gagà, no? Llavors, aquest senyor va fer un... un infant de Cristina quan l'estaven mirant tot el tema. Jo no me acuerdo de nada. Quan l'estaven mirant tot el tema aquell dels documents classificats que havia tingut a casa seva o al garatge de casa seva a Delaware i tal i que qual. I llavors jo crec que el fiscal especial allò en plan va dir, vale, tu ara em fas el joc aquest i jo t'hauria de dir que no puc provar res, però després t'ho faré pagar car, no? Perquè tu ets el president d'Estats Units en exercici, tu ets una persona gran, em vas fent aquí el numeret de que no te'n recordes de res, jo no puc fer res, doncs t'ho torno per aquesta banda i li faig el joc a Trump, no? Però és que jo de Trump ja no me'n fio ni un pèl. Es pot descontextualitzar més o menys, però crec que a ell ja li va bé generar certs escenaris de por.
Vull dir que vols... O sigui, el que estàs dient és que era un pèl intencionat, aquestes...
No ho descarto. No tinc tots els elements com per assegurar-ho. Però, a veure, estem parlant del senyor que va impulsar, tots sabem, la sala del Capitoli, que ell ja sap que aquestes alçades ja no el podran jutjar pel tema del Capitoli abans de les eleccions, perquè ha aconseguit que els seus advocats, juntament amb una pinça bastant desagradable amb el Tribunal Suprem que ell va posar, doncs hagin retrasat, i per tant ell ja se sent alliberat de la possible condemna pels fets del 6 de gener, de l'assalt del Capitoli, que és el que podia condicionar la seva victòria, perquè sí que se sabia que hi havia una part important o prou important del vot republicà que encara que tinguessin intenció de votar Trump, si Trump fos condemnat per respecte a la justícia pel que fos dins de la psique americana, que a vegades costa d'entendre, doncs el deixarien de votar, no? Jo crec que ell ara se sent en un context alliberat, ell se sent en un context on ja ha guanyat tots les necessitats per ser el candidat, jo crec que ara s'ha envalentonat, no? I dins d'aquest context, doncs, ens mostra el Trump més agressiu i també el més perillós, que crec que no descarta absolutament res per aconseguir el que ell vol, no? A partir d'aquí, també és cert que des de la banda demòcrata s'està fent tant joc per presentar-lo com tan superboig perquè la gent acabi anant a votar el Biden encara que no el vulguin, que tampoc ja no saps si ha hagut manipulació intencionada, d'on ve aquesta manipulació intencionada.
Ens queden encara uns minuts per compartir amb el professor Manu Nelles. Jo sé que ara parlarem d'Haití, també, perquè aquesta setmana el professor Manu Nelles ens vol parlar justament d'un article sobre Haití, el país més pobre de l'hemisferi nord. Jo et vull demanar una cosa. Que dediquem uns minuts a un tema ja personal, Manuel, però... Perquè és que jo vull conèixer de primera mà l'opinió que tens tu d'aquest tema, que jo ja em té... No, mira, el xuxo de diumenge...
Encara no l'has dirimit.
No,
encara està allà.
No sé ni on és, perquè és un afer que em té...
No, només no sabem on és ell, el xuxo. Tampoc sabem on és ella.
Sí, em té captivada. I ara sí, ets d'esperar fins al 17 d'abril, però... I demanaré a la Harke, perquè també té una opinió ella al respecte, que ens acompanyi si tu et sembla bé.
Sí, cap problema.
Cap problema, eh?
Cap problema.
D'acord. Parlem d'Haití.
Parlem d'Haití, sí.
A veure, una peça del Washington Post portava un titular colpidor, diu Haití passarà fam aviat. I és que la capital està controlada per bandes terroristes que cometen assassinats, segrestos, atacs contra comissaries de policia. Estem parlant, per tant, d'una situació d'emergència, Manuel?
Estem en una situació d'estat fallit total. D'estat fallit total.
Sí.
On aquest cap de setmana els americans estaven evacuant els seus ciutadans perquè no hi ha qui controli el país. És a dir... Clar, tot té una herència, no? 2010, aquell terrible terratrèmol amb un país que estava en una economia molt fràgil i molt complexa, el país entra en caos, llavors s'acaba, diguem-ne, votant una missió de Nacions Unides per intentar de posar un cert ordre i una certa calma dins d'aquell país. Aquesta missió va acabar fracassant, enmig a més d'acusacions d'abusos sexuals per part d'alguns membres, i perquè, a més, va ser aquesta missió de Nacions Unides la que sembla que va portar el còlera al país, llavors hi va haver un brot de còlera amb 10.000 morts, tot un desastre absolut, no? Llavors semblava que la cosa es va mig recuperar cap al 2017 i van haver unes eleccions que es van poder fer mínimament ordenades. Va sortir un candidat, un empresari, que se suposava que era bastant ben rebut, el Moïse i tal, però aquest va ser assassinat el 2021 amb una operació molt estranya que sembla ser vinculada al narcotràfic, i des de llavors ja hem començat a caure, doncs, al precipici, no? La setmana passada sembla ser el primer ministre que hi havia, que era un primer ministre que no era elegit, sinó que era un primer ministre que havia imposat el CARICOM, que el CARICOM és l'organització dels estats del Carib, doncs estava a Kènia intentant de negociar una missió internacional de suport de policia per anar a posar ordre al país, i ja va esclatar tot, no? Diguem, davant de l'absència del primer ministre, doncs diverses bandes doncs s'han mobilitzat. Tot sembla ser que hi ha dos grans grups allà de bandes criminals. El curiós és que la principal està encapçalada per l'excap de les forces especials de l'exèrcit d'Haití, doncs que el que han fet ha sigut, com que ja controla una gran part del país, i ho aprofitant que el primer ministre està fora, abans que arribi la força internacional, fem el màxim, diguem-ne, de merder per ocupar el màxim de poder possible i després ja ens ho trobarem, no? I, per tant, la situació actual és de caos.
És de caos. I
no se'n parla.
És que no se'n parla.
Controlen el port. I, clar, és un país on una gran part de la població depèn de l'ajuda humanitària, si l'ajuda humanitària no pot entrar...
No pot entrar, eh? Les ONGs no poden treballar.
Ara és bastant caòtic, perquè, és a dir, la capital... I abans de la crisi aquesta d'aquests últims dies, on han obert presons, ha sortit els lladres... Vull dir, ha sigut caos...
Caòtic.
Caòtic, absolutament. Sí. Vull dir, les ambaixades, allà tothom tancat dins de l'ambaixada, els Estats Units han enviat més tropes per defensar la seva, cadascú defensa la seva. Doncs pensa que només l'any passat, crec que eren les dades de l'any passat, es calculen que en la violència entre bandes, 4.000 morts a tot el país i uns 2.000 segrestos. Perquè et segresten perquè paguis, sí, i tal, sí, i que qual, no? Llavors, el mateix aeroport de la capital està no funcional perquè està atacat constantment. Hi ha una part de l'aeroport que controla una banda, l'altra. Sí que hi ha un aeroport al nord que encara funciona amb una certa normalitat, que és a través del qual s'evacua el personal. Per tant, és una situació d'absolut caos, on se suposa que s'ha aprovat perquè hi haurà aquesta missió internacional, però el mateix govern de Kènia ja ha dit que, com que no hi ha govern legítim, amb qui pactar, doncs no es pot enviar una força internacional si no hi ha govern. I al mateix temps ja em diràs com envies tu la gent de Kènia fins a Haití. És una situació bastant crítica. I que...
Com vaticines que cau? O sigui, quina solució pot tenir?
De solució, mala peça al taler. Val? A més, amb una prèvia on la missió de Nacions Unides ja va ser un fiasco, clar, jo entenc que Haití en part està patint el fet de que la comunitat internacional, els Estats Units i les organitzacions internacionals estan tan centrades en la guerra a Ucraïna i en la crisi a Gaza, doncs, que s'ha deixat mig abandonat, doncs, aquest país que, ja et dic, des de fa 15 anys que està... Tradicionalment ja ha sigut un país prou complex, no? Però que fa 15 anys doncs, que està en una situació doncs de crisi absoluta, no? I està ara realment allò a l'abisme. Si no hi ha caigut, ja està caient, perquè en aquests moments no hi ha un govern. El CARICOM diu que posarà un nou primer ministre, però ja veurem qui li farà casa, aquest primer ministre, perquè si el 80% de la capital la controla les bandes, vull dir, com pots controlar tu, no?, si no tens... Es veu que a Haití hi ha uns 10.000 policies, ja no parlem d'exèrcit, perquè això ja se n'obliden. Les Nacions Unides consideren que com a mínim hi haurien d'haver uns 25.000 per poder posar una mica d'ordre, i cada any hi ha 1.000 que dimiteixen, diu, perquè em pelin dins d'aquest caos, ho deixo estar, no? Per tant, és una situació... realment complicada i que, pel motiu que es desconec, o simplement per aquest fet doncs, de l'existència de crisis molt greus a altres parts del món, doncs se'n parla poc.
El que sí, mira, com som, eh?
Com som.
Del que es parla molt. Marta Jarque, bona tarda.
Bona tarda, a mi se m'ha convocat, però no he entès ben bé per què.
A veure, mira, abans d'acomiadar avui el professor Manonelles,
sí,
expert en diplomàcia i relacions internacionals, Jarque, ho hem parlat aquest matí, jo no em puc estar... Ja sé que m'heu dit Mercè Frenat, no li preguntis perquè no toca. Però, escolta, jo
no,
crec que...
No, perquè ell ve parlar de coses serioses.
Sí, però estem una mica enganxats.
Deia que tampoc tenia massa coses a afegir del que...
No té ganes de parlar.
S'ha dit tot, però... Però sí que és veritat que avui hi ha hagut una notícia. I és que reapareixerà el 17,
ah, sí?
El 17 d'abril. Per tant...
A veure.
O sigui, estem parlant de la darrera temporada de The Crown, gairebé.
Efectivament, però el 17 d'abril vol dir que encara es donen un mes de marge.
Bé, això sí,
estem
menys
parlant de Kate Middleton, sí, per si encara hi ha dubtes.
Efectivament, Kate and Co.
Com?
Kate and Co, and Company. No, perquè, esclar, tot s'emmarca dins una situació bastant més complexa, no?
Amb aquest titular ja m'ho dius tot.
No, home, sí, perquè...
És l'spin-off, de The Crown, de Kate Middleton.
És veritat.
Kate and Co.
És que és totalment...
Escolta...
Què, va, digues que més últimes hores.
No, però que et dic que ella reapareixerà en principi el 17 d'abril per donar detalls sobre el seu estat de salut. Per tant, es confirmaria que sí, que hi ha hagut algun...
Però, un moment... Parlarà sobre el seu estat de salut?
Això és el que han dit des de Buckingham.
O parlarà d'altres coses?
A veure...
No ho
sé.
Va, Manuel,
a veure, s'han donat un mes?
Sí.
I això, vosaltres que de comunicació en sabeu més que jo, sona un tirem pilot endavant, perquè el 17, oh, del 18 no pot ser, d'aquí una setmana, saps?
Vull dir que... però l'última hora, crec que la BBC deien que en 48-72 hores se sabria algun anunci, que és aquest.
És aquest, imagina't com van tirant la pilota cap enllà.
Per favor,
no?
Per què ens fan patir d'aquesta manera?
No ho sé, jo fins fa unes setmanes, bueno, fa uns dies, jo tenia una teoria.
Quina
que ja l'havia compartit diverses persones, doncs que hi ha certs tipus de personatges, no només de la reialesa, sinó de certs nivells, que quan van a l'hospital a operar-se d'algo, aprofiten per retocar-se. Val? I hi havia una teoria que corria, és que el retoc no havia anat bé. M'explico o no?
Sí, home, sí.
I que, per tant, doncs, no es volia sortir en públic per no demostrar, doncs...
Estem llegint entre línies.
L'error del cirurgià plàstic, no? No sé si ara tenen temps de corregir-ho, o realment és que la pobra senyora aquesta o realment té un problema de salut molt greu, cosa que...
És que es parla també d'un futur... d'un futur. Jo, més que això, de divorci i tot. Això sí. Ho descartem?
No ho sé, jo tant el detall no ho desconec. No entendria que hi haguessin motius en aquests moments per entrar en aquest escenari, perquè si el problema fos aquest, perquè has estat amagat durant 2 mesos. Vull dir, yeah. No té cap tipus de sentit. Vull dir, això, aquesta persona no vol aparèixer en públic per algun motiu.
Clar.
O perquè realment està molt malalta, o perquè, si la veus, no lluís tant com lluï abans.
Però sí que és curiós que estirin tant la reaparició, no? Perquè se n'ha estat parlant tant, hi ha tantíssimes teories. De fet, abans deia, era The Times que ha informat sobre aquesta reaparició del 17 d'abril, i sí que crida l'atenció, no?, que una crisi, teòricament, a nivell de comunicació... sí que és veritat que la reialesa britànica doncs, tendien a solucionar i a aclarir els fets de forma, diguéssim, més... una mica més per feina, però això ho estan allargant molt, perquè ho apuntava el Manuel, que d'aquí al 17 d'abril queden moltes setmanes i però... encara se'n poden dir moltes de coses.
Mira què et dic, Ara està agafant pes la teva teoria, perquè l'única imatge que tenim de Kate... Perdona.
Manuel, avui has vingut exclusivament per parlar d'aquest tema. Estem engatossat.
Pics...
Els píxels.
Sí. I amb unes ulleres més grans que la seva cara.
Sí, sí, que fins i tot ja deia que era la seva germana. Sí,
ai,
sí.
La pipa.
Exacte. A veure, hi ha alguna cosa... O sigui, en un context on el monarca ha informat que està malalt de càncer...
Sí.
Vale? On va apareixent el monarca...
No té cap sentit,
no
clar.
No té cap sentit el que està passant, més enllà de que hi hagués realment una situació doncs, d'una crisi també... de salut mental, però una crisi de salut mental no hauria d'invalidar la possible...
No.
De fet, la...
aparició d'una imatge, no? Però, esclar, després és tot plegat, no? Perquè allò és ja el rei que està malalt, la dona del rei que s'estressa...
Que no vol treballar.
Clar, Camila és precisament, no?, que sí, que és ella qui tenia problemes de salut mental i se'n va anar a caçar perdius, no? A Ciutat Real, si no m'equivoco, no?
Efectivament. Que, a veure, això aquesta gent ho fa, no? Però a l'hora d'explicar-ho és difícil d'entendre-ho, no? Perquè jo, molta gent deia, només ha fet 13 actes i està estressada.
No, clar.
Jo no et dic que sigui els 13 actes. Jo puc entendre que una persona, si de cop i volta el seu marit agafa el càncer i, a més, el seu marit resulta que és el rei d'Anglaterra, el que ha costat per ser-ho tal, ho podia entendre, no? Es fa després difícil d'explicar que la forma de relaxar-te és anar a matar perdius a...
Crida l'atenció, sí.
Real, que després es veu que justament hi van els dies que plovia i no, pràcticament no van...
Veure, haurà tornat més estressada.
No van poder matar ni una perdiu, per sort de les perdius o no. Ai, no sé si les perdius volen ser assassinades. Suposo que si et mata una reina, doncs tens una perdiu amb més glamour que mort, que no pas si et mata un passa volant per allà, no? Però ja
m'entens. Que vagi bé.
Seguirem el misteri.
Home, i tant. Va, temps de notícies.
Ja veiem el 17 d'abril.
Mira que marxem.
Sí, el 17 d'abril...